Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Quin inici avui, la setmana passada, aquesta secció setmanal amb els amics de Vinzeum també va començar de forma molt potent i avui també ens fa preguntar què passa a la ràdio, què els està passant. Cecília Gené i Jordi Sàbat, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Seguim parlant del Vilapensa, aquest festival del pensament del Penedès, que començarà oficialment aquest dilluns i finalitza el proper 19 d'abril. I com sempre, en aquestes cites setmanals, la música enceta aquestes converses. Cecília, explica'ns per què aquesta música i no una altra.
Tenia diverses opcions, però al final m'he decantat per aquesta, perquè estem escoltant la Sinfonia Dante de Franz Liszt, justament una part que tracta l'infern. Aleshores, clar, avui l'acte que tenim justament està dedicat a l'infern de Dante, no? I he pensat que venia molt a to per començar la conversa del que queda del Vilapensa. És una sinfonia coral, més o menys d'un estil més aviat romàntic i de la segona meitat del segle XIX, i és molt potent, com dius, sobretot aquest moviment, no? que realment doncs, reflexa aquest lloc tan dramàtic.
El Jordi Sàbat és el director del Vilapensa, ens acompanyava fa 15 dies, tot presentant a grans trets aquest programa, i avui li volem demanar com ha arrencat. Quines sensacions teniu d'aquests primers actes, tant del pròleg com d'aquest dilluns i dimarts?
Doncs la veritat, estem molt contents de la resposta dels ciutadans, que és el que importa i el que ens interessa i l'únic que ens guia, perquè tant la setmana que vam projectar Shoah, la pel·lícula de 9 hores i mitja de Claude Lanzmann, la sorpresa nostra ha sigut que hi ha hagut 35 valents que s'han apuntat 3 dies a 3 hores i mitja cada sessió, una pel·lícula absolutament impactant i que és un monument de la cultura. I a les dues primeres sessions que portem aquesta setmana, tant el doctor Esquirol, com el Marcus Gabriel,
apoteòsics,
no? I la Núria Sara Mires, perquè aquí sí que la Núria Sara Mires aquí fan el binomi, perquè la Núria Sara Mires també va ser de traca i mocador, al meu entendre. Perdó, que ara se m'ha escapat una expressió potser que no em correspondria com a director, que hauria de ser més neutre, no? Però no puc evitar dir que a mi em va agradar molt, i el doctor Esquirol també, ahir, els dos, no? L'important també, m'agradaria subratllar, és que els ponents se'n van molt contents de Vilafranca. Això m'agradaria subratllar-ho. El doctor Esquirol, per suposat, que ens coneix, és de la casa, és de la terra, però, per exemple, el Marcus Gabriel, que el dia abans havia estat a Barcelona, havia estat al CCCB, l'havia entrevistat al País, la Vanguardia, etc etc, que avui estarà a TV3, i que hi va passar tot el dia amb nosaltres, ho deia que s'ha enamorat de Vilafranca, s'ha enamorat del Penedès, que té ganes de tornar, i vol dir que això és el que ens interessa també.
Els tracteu amb carinyo,
sí,
els cuideu molt.
Home, clar, perquè també dic una cosa, són gent que fan un esforç per venir. És difícil que vinguin, és difícil.
I més ara.
I més ara,
amb
no?
Amb tantes restriccions.
Sí, sí. Em consta, vull dir que, per exemple, dic que cancel·lar una entrevista a TV3 perquè la Universitat Seva, el Degà, tenia una emergència, etc. Vull dir que són gent que té una agenda molt, molt plena, i trobar un forat per estar tot un dia amb nosaltres, passejar pels nostres carrers, anar a veure les vinyes, estar a l'auditori del Vinzeum, és un luxe per nosaltres. Per ell també, veure les muntanyes de Montserrat, etc. Però per Vilafranca també. Això és el missatge que jo voldria donar.
Fem un cop d'ull a aquest programa que continua, perquè just oficialment arrencava aquest dilluns el Vilapensa, i avui dimecres, com deia la Cecília, ens proposeu un tom per l'infern de Dante.
Sí, penso que quan fa un parell de setmanes vaig estar aquí a Sílvia, i Cecília ja ho vaig comentar, no? Hi ha llibres a la vida que diuen els entesos que almenys una vegada te l'has d'haver llegit, no? No pots morir sense haver llegit, diguem-ne, les obres capitals de la literatura i del pensament. Òbviament, Dante és un de la Divina Comèdia, no? Doncs bé, és un llibre feixuc. Doncs el que pretenem és que el Joan Francesc Mira i la Marta Palafín, l'experiència, la joventut, però la competència dels dos, ens faran fàcil la lectura de Dante Alighieri i de la Divina Comèdia, ens la faran fàcil aquesta obra monumental i de la literatura, no? I jo crec que serà, perquè sé com són els dos i el que hem parlat entre ells i tot, que serà molt amè, divertit no, perquè parlem de l'infern, per tant, això no és divertit, però sí que ho farà molt, molt a l'abast de tothom, i és un acte que els recomanem molt especialment.
Dic que no queden entrades, però que es pot seguir en directe per Televisió de Vilafranca i en streaming també des de la seva web. I si avui no teniu el moment, no?, perquè veure-ho en directe, sempre podeu recuperar-ho entrant al web de Vilafranca.
De Ràdio Televisió Vilafranca. www.rtvvilafranca.cat. I si no, a les 7, com si estiguéssiu dins l'auditori, al sofà de casa. Avui, per exemple, amb Joan Francesc Mira i Marta Palacín, demà, sempre a les 7, Eloi Fernández Porta amb una crítica de la raó sofrent.
Aquest és un filòsof amb un missatge molt fresc, que ens agrada molt, i aquí entrem una mica en l'apartat de la filosofia, de les derivades de la filosofia a partir de la pandèmia. L'Eloi Fernández Porta se'ns pregunta una mica què entenem per una comunitat sana i una comunitat no tan sana. Quins són els fonaments filosòfics que fa que una comunitat davant d'un panorama de pandèmia respon d'una manera o respon d'una altra. Per tant, és un filòsof que té unes... A part que el títol, La crítica de la raó sofrent, és un títol molt engrescador, molt, molt provocador, similar a el que seria clar La crítica de la raó pura o Crítica de la raó en pràctica. Ell fa aquest símil realment molt potent i jo crec que ens agrada molt. A més, estarà dirigit pel Xavi Vallès, psicòleg i amb molta experiència en l'àrea d'atenció a les persones, diguem-ne, amb certes dificultats, i del grup Entrem, i llavors jo crec que també ja s'han parlat i faran un acte molt, molt, diguem-ne, atractiu perquè els escoltem. Què provoca que la societat nostra, tots plegats, siguem una societat sana? Quins fonaments ho són? I al contrari, quins són els fonaments que fa que sigui una societat malalta?
Divendres hi ha trio de propostes, obre portes una exposició a la Capella de Sant Joan, hi haurà a les 7, com cada dia, en aquest cas un debat, i a 9:15 una lectura dramatitzada. Ens comenteu aquestes tres activitats?
Els profanadors de llum, perdó, aquest és una exposició magnífica, gràcies al Servei de Cultura de l'Ajuntament, concretament de la Sílvia Migó, que també ens ha ajudat ha provocat ella que poguessin fer els trinitaris dimonis. És a dir, en aquests moments el Servei de Cultura de l'Ajuntament ha programat dues exposicions de primer nivell a Vilafranca que podrien conviure perfectament a Barcelona. Les tenim a Vilafranca i, per tant, un agraïment a aquesta coincidència. En quant a la tarda, bé, aquesta és una... És una xerrada que el vam provocar precisament perquè va haver un moment que vam dir, bueno, parlem molt del mal, des d'un punt de vista filosòfic i teòric, i aterrem una miqueta, i ja no volem veure les conseqüències del Covid, no des del punt de vista físic, que no ens correspon, això hauria de ser un metge, etc., però sí des del punt de vista sociològic i des del punt de vista econòmic. I en aquest sentit venen la Marta Soler Gallar, que ara, casualment ara, per un període de 2 anys, és la presidenta de l'Associació Europea de Sociòlegs. Per tant, Diana, la millor representant d'aquest col·lectiu de sociòlegs, a més amb una formació molt extensa a Harvard, per tant, una sociòloga de primer nivell, i l'Anna Soler, que també porta molts anys a l'ensenyament tant de la història com sobretot de l'economia, i hi ha una economista que molt connectada amb tot el que és Europa, diem-ne, i Brussel·les, i que ens pot donar una mirada global. I finalment acabarem amb un acte que es diu El Visitant, que és una lectura dramatitzada, que des d'aquí, des d'aquests micròfons, vull agrair a la Clara Cols i als actors que no són professionals, coneguts, però no són professionals, que ens han ajudat, perquè el text del Visitant és un text, la literatura del qual és enlluernador, al meu punt de vista. És enlluernador, és un text preciós, preciós, no vull avançar res més, que ens ha semblat que, ja que no podíem fer l'obra de teatre, perquè no ens correspon tampoc, almenys fer la lectura dramatitzada perquè el poble de Vilafranca el conegués. És un text meravellós, obert a moltes interpretacions i que s'escau molt bé sobre el tema del mal.
Dissabte també hi ha tres propostes. Trio de nou a les 12 a Vinzeum, debat a les 5 al claustre de Sant Francesc, el grup de mestres de l'Alt Penedès presenta els premis del seu concurs de microrelats, és la tribu qui educa, i a les 7 de la tarda, a l'hora oficial del Vilapensa, de nou debat a l'auditori de Vinzeum sobre la projecció de la Shoah, aquest petit pròleg amb el qual arrencava el Vilapensa la setmana anterior. Què ens en pots dir de Maria Teresa Lluch, Montserrat Puig i Jordi Galimany?
Doncs aquestes persones formen part de l'equip de salut mental de Bellvitge, de l'Hospital de Bellvitge. I ja ho vaig explicar fa un parell de setmanes, i ara ho torno a repetir. Doncs ells, de fet, és un acte que l'ha provocat ells mateixos, perquè aquí, així com el Fernández Porta ens haurà dit dos dies abans els fonaments filosòfics de la salut comunitària, com la podem definir com a bona o com a dolenta i quines són les raons, aquí és una, des del punt de vista psicològic, des del punt de vista ja de la personalització de l'individu, l'estat, la salut mental positiva i autocura en temps de pandèmia, es titula el títol, que ja poc o molt ho diu, no? És a dir, quins recursos psicològics podem tenir nosaltres per trampejar aquesta pandèmia que ens està afectant d'una manera psicològica, d'una manera molt extensiva. I en quant a la tarda, realment és la tribu caduca, doncs amb tot el carinyo, la bona feina que fan els jubis, aquest grup de mestres del Penedès, que fan aquest concurs de microrelats, que sorprenentment, dic sorprenentment per mi, que jo ho desconeixia, es presenten 30 i 40 i 50 originals, i d'arreu del territori, inclús del País Valencià. Vol dir que hi ha gent no només que li agrada escriure, no només que està atenta a aquest tipus de concursos literaris, sinó que alguns, els guanyadors, tenen un valor literari important. Llavors, sembla un acte menor, i en canvi és, jo crec que és un acte major del Vilapensa. I en quant al debat, home, el debat és realment, al meu entendre, respecte a la tercera pota del mal, que era l'Holocaust, és el gran acte de l'Holocaust, no? És la Shoah, que vol dir venen pesos pesants de l'Holocaust, de la memòria històrica, el Carles Torner, l'Arnau Pons, el Ramon Arnabat i el mateix Josep Maria Lloró, són quatre persones molt competents per parlar i per recordar-nos a tots que aquest és un dels objectius que té de que l'Holocaust va ser fa 75 anys, però continua sent. I si no ho evitem, continuarà sent en el futur. I el perquè no continuï, aquesta és la raó per la que el Vilapensa modestíssimament fa el seu gra de sorra parlant del mal, recordant que hem de, entre tots, evitar que torni a repetir-se el que va passar.
El diumenge el Vilapensa fa un parell de propostes. A les 12, debat a l'auditori de Vinzeum sobre dracs, bèsties i monstres, simbologies del mal. I a les 7 de la tarda, a l'auditori, concert amb Camarata Penedès i la quarta de Mahler. Justament per parlar d'aquest debat al voltant de la simbologia del mal, tenim a una de les seves ponents, la Montse Jové, a l'altra banda del telèfon. Montse, bon dia.
Hola, molt bon dia.
És una proposta, és un debat coral a tres bandes, entre el Manel Güell, la Montse Jové i el Jordi Sánchez. Què ens en pots dir de la teva aportació? Un tastet.
Mira, de fet, bueno, serà un debat, el Manel, que li dono les gràcies des d'aquí, igual que els organitzadors de Vilapensa. De fet, a mi el que em va demanar és que introduís el debat. I llavors he preparat una, diguem-ne, una mini ponència, una introducció que calculo que estarà entorn a mitja horeta, val? Entorn a aquestes simbologies del mal a partir d'imatges. De fet, el fil del meu, del que jo presentaré són les imatges. Veureu molts dracs i molts tipus de mal. I a partir, diguem-ne, que jo el que faré serà acompanyar amb comentaris i reflexions aquestes imatges, i una vegada doncs, hagi acabat aquesta introducció, s'engegarà el debat, que evidentment el portaran el Manel i el Jordi més que jo. Jo sóc historiadora de l'art i més que filòsofa. Però, bueno, és un altre, jo el que m'he preparat és el mal, els tipus de mal, que referia també el doctor Esquirol l'altre dia, a partir, diguem-ne, de diferents ecosistemes de la imatge, com s'ha generat, com es genera el mal i com es representa a partir, doncs, de la seva diferència ecosistemàtica, i com s'encomanen les imatges unes amb les altres, quins tipus de mal representa han estat representats pels dracs, no? Que és, com sabeu, una figura, doncs, complexa, no només representa el mal, en aquest cas sí que jo em centraré en això, però és una figura complexa i arquetípica, no? Que la trobem aquí, allà i a tot arreu. No sé si m'he explicat. No puc parlar pel Manel i pel Jordi. Bueno, nosaltres ens hem posat d'acord, però de fet, a partir, doncs, d'aquesta exposició introductòria, no, el debat es conduirà sobre aquestes imatges i sobre altres temes, doncs, relacionats amb el mal.
Montse, deies que els dracs són omnipresents, acaparen, sí, aquesta simbologia del mal enfront d'altres bèsties.
Doncs jo crec que sí, perquè el drac és molt comodí, és una figura molt que ens serveix per moltes coses, i per tant és com un calaix de sastre, no? És, el podem veure des de, diguem-ne, equiparat amb tot el que és el món de les entropies, no? En el sistema, diguem-ne, entropia en el sentit més general de la paraula, fins a qüestions molt anímiques, no? Jo també, no vull fer cap spoiler, però el relacionaré o parlaré d'una qüestió sobre les relacions entre el femení com a mal, i què hi fa el drac aquí dintre. I evitaré també, diguem-ne, exposar coses, tòpics que tots ja coneixem, no? Sobre Matadracs, sobre els Sant Jordis i tot això, tot i que m'hi hauré de referir. Però el drac el trobem realment, vull dir, avui en dia hi és, en la meva exposició quasi em sembla que començo per imatges que a mi no em són familiars, en el sentit de que pertanyen al món d'aquests dels millennials i dels centennials, no? D'aquestes últimes generacions, que evidentment tenen dracs, i bueno, i ens podem remuntar anar enrere, no? Fins a, jo què sé, de fet, intento en aquesta exposició intentarem veure dracs dels aborígens d'Austràlia, passant per les cultures mesoamericanes, evidentment, les, bueno, Mesopotàmies, Europa, des d'avui fins a temps, als temps més remots, no?
Montse Jové, moltes gràcies per aquest tastet. Ens fan venir ganes d'escoltar-vos, d'assistir diumenge a aquest drac, bèsties i monstres, simbologies del mal. Un plaer, fins diumenge.
Gràcies, moltes gràcies a vosaltres. Adeu, bon dia.
Adeu-siau. Diumenge, com dèiem, hi ha un parell de propostes, aquest debat i un concert a càrrec de Camerata Penedès amb la quarta de Mahler, i dilluns vinent, 19 d'abril, es clou aquest Vilapensa 2021 amb una conferència a les 7, a l'horari de referència del Vilapensa, de Manel Gasch i Daniel Askenazi, parlant sobre Auschwitz i Déu.
Sí, aquest és un tema que el vam introduir a partir de... Ells, els ponents, ho saben a partir d'un text del famós filòsof jueu Hans Jonas, que es pregunta si té sentit parlar de Déu després d'Auschwitz. Sorprèn la pregunta quan parla d'un filòsof jueu. El jueu és un poble molt creient amb el seu Déu, i la pregunta és pertinent. A partir d'aquest text molt conegut, fem un, no un diàleg, sinó que cadascú posa la seva visió. El rabino, el rabí principal de la comunitat israelita de Barcelona, i després el Manel Gasch ve com a teòleg i monjo de Montserrat, perquè, com vaig dir també fa 15 dies, tot el Vilapensa s'amara de la figura d'una persona, d'un monjo, Andreu Marquès, que va morir el 2012, si no recordo malament, que va ser l'introductor de Paul Ricoeur aquí al país, i que el Paul Ricoeur és un dels autors també que ha estudiat més el mal, i que d'algun teòleg i filòsof, si no ho he dit, i que, en fi, li volem fer un tribut, un memorial a l'Andreu Marquès. Per tant, hem convidat també a Montserrat un representant que representi el pare Andreu Marquès, però també a la vegada la figura, el pensament dels catòlics o dels cristians, perquè aquesta pregunta del mal i l'existència de Déu és comuna a totes les religions, com es fan compatibles. I, per tant, sorprenentment també hi ha molta... que ens agrada molt, també va realment... estan exaurides les entrades, vol dir que hi ha molt també interès en parlar sobre aquest tema.
Cecília, per quines activitats o propostes queden entrades? Potser serà més fàcil, no?
Sí, queden entrades per tres actes, molt poquetes per la lectura dramatitzada del visitant, molt poquetes també per el debat sobre Shoah de dissabte a la tarda, i unes poquetes més justament per l'acte del qual parlava la Montse Jové, amb Dracs, Bèsties i Monstres, Simbologies del Mal, de diumenge al matí.
Cecília Gené, Jordi Sàbat, un plaer comptar de nou amb vosaltres i repassar exhaustivament aquest programa del Vilapensa, que continua en marxa dia a dia fins aquest proper 19 d'abril. Moltes gràcies i endavant.
Gràcies, Sàbat. Gràcies. Gràcies, Sílvia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:15 i us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit comarcal en el Penedès en xarxa. Us expliquem que l'arxiu històric de la parròquia de Santa Creu de Calafell es digitalitzarà. L'Ajuntament de Calafell i l'Arquebisbat de Tarragona han signat un conveni per digitalitzar els fons documental històric de la parròquia de la Santa Creu, actualment dipositat a l'Arxiu Diocesà. Això permetrà la conservació del material i posar-lo a disposició dels investigadors i historiadors, ja que l'arxiu parroquial és fonamental per documentar la història local de l'edat mitjana cap aquí. La digitalització farà possible la divulgació de la documentació de la parròquia de la Santa Creu. Una de les fórmules serà la publicació a través d'internet, a la web de l'Arxiu Diocesà, de les imatges més significatives del fons. Han signat el conveni l'alcalde Ramon Ferrer i l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planelles. Segons aquest acord, l'Ajuntament de Calafell aportarà 3.080 euros per ajudar al cost de la digitalització. Per desenvolupar aquest instrument de col·laboració i cooperació, es crearà una comissió de seguiment. El conveni té una durada d'un any prorrogable. I Santa Margarida i els monjos commemora el 90è aniversari de la Segona República amb un cicle de projeccions. A motiu del 90è aniversari de la proclamació de la Segona República, que avui concretament fa anys, l'Ajuntament dels Monjos convoca aquest mateix dimecres, 14 d'abril, un acte institucional i la projecció del documental Las Sin Sombrero. Serà a 6:45 d'aquesta tarda al Castell de Penyafort. El cicle de projeccions continuarà també el dissabte a les 7 de la tarda al mateix Castell de Penyafort amb la projecció de la pel·lícula Josep. L'assistència a les dues projeccions és gratuïta amb aforament limitat. Cal, però, reserva prèvia, trucant al telèfon 669 28 75 39 o bé adreçant-se via correu electrònic a l'adreça turisme@smmonjos.cat. La Fundació Torres financia un projecte d'hort ecològic dirigit als infants del CRAE Toni Anglès a Vilafranca. Els infants del CRAE, ubicat al barri de Sant Julià, compten aquest any amb un nou projecte d'hort ecològic. El centre està gestionat per la cooperativa Actua, que es dedica a aquells infants i joves que es troben en situacions de vulnerabilitat. Ofereixen serveis residencials, d'acció socioeducativa i d'inserció laboral. El projecte d'aquest any és un hort ecològic que s'ha dut a terme gràcies al finançament de la Fundació Família Torres. Des de la Fundació dediquen una part del pressupost a projectes d'empoderament de les dones i també a d'altres relacionats amb la infància, com és aquest cas. Els centres residencials d'acció educativa, com el Toni Anglès de Vilafranca, són recursos cedits per l'administració als infants i adolescents de 0 a 18 anys, on es dona cobertura educativa i assistencial. La Unió Esportiva Subirats serà ara protagonista del programa La Frontal de la Federació Catalana de Futbol Televisió. En el programa, disponible al web de la Federació Catalana de Futbol, es descobreix aquest club penedesenc que ha crescut en equips i llicències respecte de la temporada passada. El fet de ser un club de recent creació, un creixement sostingut i amb una clara aposta per la formació són alguns dels trets diferencials de la Unió Esportiva Subirats. Fundat el 2014, el club disposa actualment de 9 equips i 157 llicències. La Unió Esportiva Subirats és el club representat de Subirats, de poc més de 3.000 habitants, i forma 15 nuclis de població a aquest municipi. Malgrat les condicions de l'entorn i la pandèmia, el club ha crescut en equips i llicències respecte a la temporada passada, fet que posa en valor la seva tasca i estructura i compta amb equips en totes les edats a l'escala formativa. Així doncs, és el protagonista d'aquesta setmana de la televisió via internet de la Federació Catalana de Futbol, FCTV baixa, i com dèiem, avui serà protagonista en aquest programa La Frontal, la Unió Esportiva de Subirats.
Penedès en xarxa.
Potser recordareu aquell amor de fa dos pasques.
Penedès en xarxa.
L'encant d'aquella cant em vull la sang d'imaginar-la.
Obrim l'agenda al detall a Vilafranca parlant de caramelles, de la tradicional cantada que aquest any tampoc s'ha pogut fer. Us volem explicar per què i donar veu a aquests cantaires que no han pogut cantar. Així que presentem els nostres convidats. D'una banda tenim la Vicky Clavé, tècnica del Servei de Cultura de Vilafranca. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I representant els cantaires tenim el Gregori Martínez, director de la Coral del Tívoli, de la Coral Amistat de la Ràpita i de la Coral de Sant Llorenç d'Hortons. Bon dia, Gregori.
Bon dia.
I a l'estudi també ens acompanya una veu més jove, és el Jordi Canxales, dels Tornavisos. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Vicky, aquest any heu posat la qüestió de fer o no fer cantada de caramelles sobre la taula o directament ja amb el marc legal que ens dona el Procicat ni us ho heu plantejat? Com ha anat?
Home, no ens pensàvem pas que estaríem l'any passat així, quan es van dir que no es, que, bueno, que no es podien fer de cap de les maneres, que estaríem així una altra vegada, no? Veient com anaven les coses després de Nadal, a mesura que s'anava acostant la data i que Setmana Santa també ha estat més a prop del Nadal, doncs ja anàvem veient que seria complicat. Veient les mesures del Procicat, després també consultant a la Federació de Corals de Catalunya, de Can Coral i tot això, que vaja, que No podia ser, bueno, ja no podia ser els assajos, o sigui, la gent no s'ha pogut trobar, les corals fa més d'un any que no canten.
No totes, eh? La Polifònica està assajant.
Bueno, però...
Hi ha maneres.
Clar, és tenir els espais, tenir...
I molta logística.
Tenir molta logística per les corals aquestes més bueno, amateur també ho és la Polifònica, no? Però diguéssim que és un altre nivell. Clar, és gairebé impossible, no? Perquè la gent es troba en llocs petits i el coral doncs està considerat una activitat de risc. A més, les caramelles també és una cosa com molt propera amb el públic, és una activitat com molt festiva i potser desvirtuaria una mica fer-ho en un lloc que la gent hagués estat pues, amb el de davant a 2 metres, amb el del costat a 1,5 metres i el públic... Bueno, no sé, jo crec que no hi ha les condicions per fer una cosa d'aquestes, bueno, i de fet a molts llocs s'han hagut de suspendre també.
El Gregori Martínez, que dirigeix 3 corals, ens pot explicar si la situació viscuda aquí a Vilafranca s'ha repetit també a la Múnia, a Sant Llorenç?
Sí, sí, sí. Jo he sentit que totes les altres corals, alguna n'ha fet de caramelles, però no són d'aquí, són de Lleida o això, i ho han fet separats, han cantat un concert de caramelles, uh-huh. I la gent ho ha anat a escoltar. Això també ho haguéssim pogut fer aquí, però el problema és els assajos. La gent gran, perquè quasi tots són més aviat grans, no tenen la memòria o la veu per poder cantar sense assajar. Això el jovent sí que ho fa. Aleshores, t'has vist obligat a no suspendre i no fer res degut al sistema aquest d'assajos. Jo no ho sé fer per telèfon, tot això, per veus, i no ho sé fer. I a més, la gent tampoc. Si no et veuen o senten al costat un company que va cantant, no segueixen. Vull dir que tots són problemes.
Jordi, tu que ets la veu jove, una altra generació que potser sí que haguéssiu pogut assajar per videoconferència o buscant formes telemàtiques, com
sí.
Ho heu viscut?
Primer de tot, gràcies per dir-me jove, això em fa l'aga molt fort. I la veritat és que nosaltres, com a grup Caramellaires, sempre ho hem dit molt obertament, ens trobem pràcticament, com aquell diu, un cop a l'any i pocs dies abans assagem. Som un model una mica diferent, no? Som aquell tipus de grup cantaire que per nosaltres és una bona excusa entendre que com a tradició és una manifestació popular i per tant nosaltres contribuïm a ser-hi, però d'una manera molt espontània. No? Clar, diferim molt de propostes de corals que tenen aquesta dificultat, com diu el Gregori, per poder assajar, per poder dur a terme la seva activitat més enllà del calendari. No? Llavors, també com ell comentava, l'any passat hi va haver una iniciativa més aviat digital amb el qual es convidava doncs, que qui volgués, alguns participants, doncs, fessin les seves propostes musicals a través de vídeos o coses similars, no? En alguns casos es va poder fer, de fet nosaltres als tornavisos vam fer uns vídeos amb algunes de les nostres cançons, però és francament difícil, no? Ho vam intentar i s'entén, no? Que no tothom ni té els mitjans, bueno, els mitjans segurament sí, però la facilitat per entendre com connectar tots aquests elements és una mica més complexa. I per tant aquesta manifestació que és més pròpia de sortir al carrer i cantar, no? I celebrar el que és la benvinguda i donar la benvinguda a la primavera i fer-ho a l'aire lliure, si no s'ha pogut assajar prèviament, per moltes persones s'entén que és dificultós.
Recordaves aquest model alternatiu i únic dels tornavisos que fa que us reuniu unes quantes setmanes abans, prepareu la cantada, actueu i fins l'any que ve. El que passa és que és molt continuat en el temps ja, perquè quants anys porteu?
Nosaltres vam començar el 1997, i va ser en un moment en el qual hi havia moltes propostes similars a la nostra, de nois i noies, llavors érem bastant més adolescents que ara, diguem-ho així, que encara estudiàvem tots, i hi havia aquella cosa de, doncs, pròpiament, la manifestació aquesta que dic, popular, de trobar-nos, també en molts casos, doncs, com una proposta bastant festiva, diguem-ho així, no?, on hi havia un cert flirteig i tot era una excusa, perquè, a més, a part de l'amistat, doncs diguéssim, ostres, doncs fem alguna cosa que, a més, és atractiva i és bonica, com és cantar cançons, no? És un model que certament difereix del que seria la caramella més pura o més tradicional, i que en el nostre cas precisament es basa doncs, en versions de cançons de grans èxits de tots els temps o de música més contemporània, no? I per tant difereix una miqueta, però sí que fa uns anys que ho fem. De totes aquelles colles pràcticament ja no n'hi ha cap, i sempre que tenim l'ocasió, i crec que ara és el moment, sempre convidem a que hi hagi, o bé siguin aquestes persones o d'altres que els hi vingui de gust, que s'assumin a la iniciativa, perquè al final és una cosa molt bonica, relativament senzilla de dur a terme, i que francament és molt vistós, no, Vicky?
Sí, sí, sí. No, a més, això que dius tu, que és el tema espontani, no? Jo recordo quan jo era jove, que fa uns quants anys això, era totalment espontani, allà sortien les colles, aleshores eren de nois normalment, no? I les noies el que fèiem era trobar-nos a casa d'alguna i llavors venien a cantar, però allò amb el tractor guarnit, amb el camió, qui fos, i hi havia unes colles que sortien cada any i també, però era molt espontani, no organitzava ni l'Ajuntament ni res, vull dir, la gent sortia, no? I bueno, això es va anar perdent, després va venir bueno, aquesta generació vostra que ho vau tornar a recuperar, després ha tornat a baixar. L'última vegada que ho vam fer fa dos anys que va ser, jo crec que vau portar el grup aquell del Tornavisos Kids,
sí.
Que jo crec que ostres, va ser una iniciativa molt maca, sí, i la llàstima és que l'any passat no es pogués fer.
Que s'hagi estroncat, no?
Sí, sí, i va ser molt divertit, sí. Va ser molt maco.
Com que els anys passen, doncs molts dels cantaires, en el nostre cas som tot hòmens, no? Doncs ja han sigut pares o han constituït algun tipus de família o similar, i llavors doncs, es va pensar que ostres, doncs era el moment de començar a fer prendre la iniciativa en algun tipus de relleu, i era una idea una mica boja perquè pensàvem, no sabem com sortirà, i francament el resultat va ser molt bonic.
Sí. Bueno, també ho vam fer als Claus dels Trinitaris, va quedar molt recollit, sí. Va quedar molt maco, sí. Bueno, això ho reprendrem, vull dir, això...
Gregori, és un model aquest de Vilafranca diferent però que ha sabut conviure bé amb la caramella tradicional que vosaltres representeu, no? Us hi heu trobat a gust també, amb aquesta evolució.
Home, clar, sí, sí, sí. Sempre és maco. Jo vaig fer un... l'any 83 o així, ho vam estrenar davant de l'Ajuntament, que cantàvem sota del balcó de l'Ajuntament. I amb la coral del Penedès i la coral... un altre coral que portava d'homes, de nois, que eren bé bons, vaig escriure una cançó que es deia A l'auca de les caramelles, i parlo d'aquests nois amb els cants rebuscats. Jo que cantàvem xotis, balsos, i a més, els cants rebuscats, perquè cants rebuscats eren això, no? Versions que cantaven modernes i posaven les lletres ells. Doncs en aquella època ja es cantava així. Vull dir, parlo de l'any 83, 84,
sí, sí,
que jo
sí,
portava
sí.
La coral del Penedès.
Sí, fins i tot abans també. Sí, sí.
Gregori, moltes sí, sí. Ganes de poder cantar caramelles l'any vinent, no? Aquest és l'horitzó ara mateix,
home,
imagino.
Home, sí, 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 sí. Intento escriure coses noves, uh-huh. i he escrit una lletra d'una trobada amb una música que no sé de on és, i he escrit un cant de trobada que es pot cantar a tothom, uh-huh. I un cant d'amistat.
I això l'anirem preparant, Gregori, l'any que ve.
És molt curta, però és molt bonica. És un cant d'agraïment a l'amistat de la gent, de tots els que canten.
Jordi, i per part dels Tornavisos, no podeu deixar apagar aquesta flama, no? L'any que ve hi sereu sí o sí.
Sens dubte, i estem molt en contacte. A més, som una colla que som una colla de colles, i som amics que ens trobem en algunes ocasions, en alguns casos, només per aquelles dates, imagina't. Per tant, si et dic que estem en contacte és perquè realment la flama no s'apaga. La iniciativa del Tornavisos Kids, que té aquest nom, no? Va funcionar molt bé, ens vam quedar com ganes de més, l'any passat no va poder ser.
Aquest tampoc, el
aquest
que ve.
Tampoc, però sí, sí, sens dubte. Sí.
Bueno, també m'agradaria dir que també l'agrupació Escolta i el MIP també han participat aquests darrers anys, i bueno, també és molt d'agrair perquè bueno, també és també una cosa molt espontània, i bueno, a veure també si s'animen, perquè els deia, home, animeu, porteu els nanos també a cantar, a veure si amb temps ho podem reemprendre amb força i amb ganes.
Segur que sí. Moltes gràcies a tots tres per venir a la ràdio i mantenir aquesta flama de les caramelles. Ha estat un plaer escoltar-vos, i el que volem és sentir-vos cantar l'any vinent. Gràcies.
Merci, gràcies.
Molt bé, bueno, gràcies.
Caramelles, com excusa per gaudir una nit i venir després amb mi al llit.
I de Vilafranca a Subirats, on l'Ajuntament ha llançat un nou producte turístic pels amants del cicloturisme, la natura i els productes de proximitat. L'Eli Jiménez, des de Ràdio Sant Sadurní, en té tots els detalls. Eli, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs efectivament el consistori Sobiratenc posa en marxa aquest nou producte turístic amb tren, bici elèctrica i també amb tast en un celler com a protagonistes. Per conèixer aquesta nova iniciativa, el que ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic és l'Òscar Guerrero, ell és el tècnic de turisme de Sobirats. Òscar, molt bon dia, com anem?
Hola, molt bon dia, doncs anem bé, gràcies.
Explica'ns una miqueta en què consisteix aquesta nova iniciativa, com dèiem, tren, bici elèctrica i tast en un celler que arriba justament ara que comença la caloreta, aquesta primavera.
Sí, el producte Pedala i Tasta, el producte Bicitren, pues és un producte turístic que hem cuinat durant aquest temps de confinament, no? I que combina, com has dit, pues el que és la mobilitat sostenible per un costat i per l'altre pues tot el que són els productes de proximitat, no? Que fem aquí al municipi, principalment pues el tema de les degustacions i l'enoturisme, no? El vi i el cava. Llavors, tenim aquí un paisatge amb unes rutes, que són les rutes circulars de les rutes de Sobirats, en el qual pots descobrir el paisatge i ens emplacem a iniciar aquest producte des de l'estació del tren, que és el punt de referència que tenim al municipi per donar la benvinguda als turistes. Aquí tenim, a banda de l'oficina de turisme, tenim l'equipament municipal d'Enobici Penedès, Pedalant entre Vinyes, on hi ha una empresa de cicloturisme, no?, especialitzada, que dona la benvinguda i pots jugar directament la bicicleta per fer tota aquesta descoberta de paisatge combinat amb el producte estrella de la nostra comarca.
Com bé deies, un producte que arriba després d'un acord amb Rodalia Renfe i també amb la col·laboració dels agents turístics del municipi i, com explicaves, que ofereix aquesta possibilitat de viatjar en tren fins aquí, fins a la nostra comarca, i agafar una bicicleta per descobrir el territori i finalment acabar fent un tast en un celler.
Sí, de fet aquest acord de col·laboració amb Rodalia Renfe és un acord, és una feina que hem anat fent de poder explicar exactament, no?, aquesta oportunitat que la gent de Barcelona, de l'àrea metropolitana, pugui venir fins aquí d'una manera sostenible, no?, i pugui tenir d'una manera una experiència de tot un dia d'aquesta descoberta del que millor sabem fer, no?, i del que millor tenim aquí a la comarca i en aquest cas concretament al municipi de Sobirats. Llavors combina, no?, combina la bicicleta elèctrica com un mitjà que ja s'ha consolidat amb l'oferta que oferim aquí al municipi, no? Tenim un carril bici, tenim el qual pot connectar amb els nuclis i pobles de propiament del territori, tenim aquestes altres rutes, no?, entre camins, que connecta directament amb els cellers. Els cellers estan fent una gran feina, no?, i han fet aquest pas endavant també per poder oferir el seu producte ja dins d'aquests wine bars, no?, que són aquests espais entre vinyes habilitats per tal de que ja no només pots anar a fer la bicicleta, sinó que ja pots estar en un entorn idíl·lic, no?, gaudint d'una degustació i coneixent també pues, el paisatge i el territori que tenim.
Com bé comentes, Òscar, aquesta experiència, hem anat comentant, compta sobretot també amb la complicitat de 11 cellers de Sobirats.
Sí, al municipi en tenim 27 cellers, dels quals pràcticament tots fan visites, d'alguna manera tenen un espai de benvinguda molt consolidat i molt treballat per donar la resposta i donar servei al turista que visita, no?, al territori. Llavors, aquests cellers, concretament que has comentat, són els que estan oferint aquest servei de wine bar, estan oferint també pues, el poder combinar, no?, aquesta aposta de turisme sostenible amb la mobilitat en bicicleta, i estem molt contents perquè sense ells no podíem haver fet aquest producte, i bueno, igual que tampoc ho podíem haver fet sense la col·laboració, no?, de l'empresa, que en aquest cas és Back Emotions, que són els que per concurs públic van guanyar la concessió, no?, d'aquest equipament turístic municipal que tenim aquí a l'estació del tren. En aquest sentit, sí, molt contents per part dels cellers i amb moltes ganes de rebre els turistes. És, ara ens centrem més en aquest, ara és a nivell comarcal, no?, quan es pugui obrir, doncs, donar-li mobilitat a tot el turisme de proximitat, que és aquest gran esforç de canvi, ja que no tenim el turisme internacional, que és per on la comarca estem treballant, i una vegada que coneixen el territori, doncs, que més que poder conèixer els productes, no?, que fem. Estem parlant del Bet i Noia, Casa Revella, Caves Berta, Cava Aguilera, així fins tot, no?, Caves Ventura Soler, Cellers Carol Vallès, tots són diferents i cadascun d'ells, pues, té la seva singularitat, la seva personalitat. Està també el Mas Ferrer, Eudald Massana Noia, Félix Massana Ràfols, Bat Jori i Llopart, no?, cadascú amb el seu producte, i cadascun d'ells, pues, que puguin també fer que tu pots venir un dia i fer una ruta, perquè al final són tres rutes diferents: la ruta de l'aigua, del mirador i de la pedra i la memòria. Llavors un dia pots fer una, després pots venir amb un altre grup d'amics i fer una altra, pots fer un celler o dos cellers en una sortida i després més endavant es fas un altre. És a dir, la combinació que pots anar a fer per desconnectar, i sobretot tenir en compte que és una activitat per fer-la a l'aire lliure, que són aquestes activitats que ara són les que podem fer, no?, o que més a gust estem per tot el tema Covid, no?, aquestes mesures, no?, per suposat, en cada lloc on es fa aquesta experiència es controla i es fa, no?, que tot estigui amb les mesures adients per al tema de la Covid, però també aquesta experiència pròpiament és a l'entorn natural, és a la natura, és a l'aire lliure, no?, i què millor que ara per fer aquest tipus d'activitats. I com bé has dit, no?, ara que comença la primavera i el paisatge que tenim està, les vinyes, els ceps, està tot molt maco.
Tres recorreguts, com deia, completen aproximadament uns 50 quilòmetres per les rutes de Subirats, i Òscar, un pedal i tasta que està operatiu cada dia de la setmana, això sí, amb reserva prèvia.
Sí, ho fem en reserva prèvia per tenir també el control de les persones, no?, que sol·liciten aquest producte, i pot ser qualsevol dia de la setmana. Ara estem en un horari que creiem que l'experiència pot ser més adient de cara al matí, no?, aquestes 4 hores de matí per fer una activitat abans d'anar a dinar, però sí que els cellers també, i tots nosaltres ens adaptem també, pues, a l'estacionalitat, no?, i a aquest canvi, no?, llavors ja més entrat a l'estiu, pues, és més favorable fer-lo a la tarda, no?, i hi ha cellers que ja tenen el wine bar adaptat en aquests horaris de tarda, que tu pots anar a fer un beure o fer un aperitiu, no?, i llavors ens anem adaptant, i per això és important que es vagi fent aquesta reserva prèvia, i a part garantim de donar un servei personalitzat. És a dir, també si es vol anar a un celler concret o es vol fer un itinerari diferent, totes aquestes possibilitats també les donem, i podem acabar de fer un producte a mida segons les necessitats del grup o les persones que sol·licitin fer-ho. A banda d'això, també hem fet l'app de les rutes de Subirats, perquè aquest producte directament sigui autoguiat i sigui sense necessitat de fer-ho amb un guia. Per tant, hi ha l'app de les rutes de Subirats, que pots descarregar quan et donen la bicicleta, et descarregues també l'app i pots fer de manera autònoma aquesta ruta, en el qual veus, no?, els punts dels cellers que són amigables, són cellers adherits al segell de pedala i tasta.
Òscar, bon dia des de Ràdio Vilafranca.
Hola, bon dia, què tal?
Contenta de retrobar-te. Escolta, ara que tornem a tenir confinament comarcal, aquest Pedala i Tasta és una molt bona oportunitat per conèixer el que tenim més a prop, que a vegades descuidem, oi?
I tant, i tant. Tu ho has dit molt bé, perquè realment s'està descobrint la comarca, s'està descobrint tots els municipis, tots estem treballant iniciatives turístiques molt interessants, iniciatives que realment estan a la bandera de tot el que es pot estar fent a altres parts del món, i tenim un territori molt maco, tenim unes activitats molt maques de fer, i per tant aquí estem, no? De poder, i amb molta il·lusió de poder que siguin els primers en conèixer tots aquests productes, i en aquest cas el que ens toca a nosaltres, que és el Pedala i Tasta, el bicitlenc, que els primers en descobrir aquesta oferta, aquest producte, doncs puguin ser els nostres veïns i veïnes i gent de la comarca, no?
Òscar Guerrero, tècnic de turisme de Subirats, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui presentant aquest Pedala i Tasta, que esperem que funcioni molt i molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
I tot pedalant, ràpid, ràpid, acomiadem aquí al magazín aquestes 3 hores de ràdio d'avui dimecres 14 d'abril. Demà hi tornem, de 9 a 12. Cuideu-vos, adéu-siau.